Hola, bona tarda. Aquesta és l'última intervenció del dia, l'última sessió del dia. Començarà la Flora Backline. Ella és llicenciada en Humanitats, té un postgrau en Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals i un màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona, on fa el doctorat. Ens parlarà de la cultura participativa a l'àmbit local, la ciutat contemporània i les polítiques culturals.
Hola, bona tarda. Bueno, la meva exposició i la idea amb la que jo he vingut en aquestes jornades és per compartir una miqueta el procés creatiu de la meva tesi. O sigui, més que parlar del contingut pròpiament dit, parlar sobre el procés creatiu de la tesi, no? És una cosa que, bueno, a mi en el fons m'interessa. He vingut aquí per saber quin és el vostre procés creatiu i quin és el vostre... el recorregut, la investigació que heu fet, més gairebé, que és el que m'està passant, m'està interessant més el meu procés creatiu i el meu procés d'investigació que no pas la investigació pròpiament dita, no? I el concepte. Per tant, jo vinc a parlar-vos una miqueta de quin ha sigut el recorregut de la meva investigació i amb quines hipòtesis estic treballant. La idea de la meva tesis és buscar els vincles o les distàncies, que el que estic veient és que bàsicament són distàncies, entre aquesta ciutat i aquesta. Aquesta investigació sorgeix d'un projecte expositiu en el que us llegiré una miqueta quin era la motivació. Jo ara estic fent un recorregut i al final vull que arribeu a la conclusió que he arribat jo. Ho explico d'una manera una miqueta diferent. Mapes Intangibles és un projecte del BOLIT, Centre d'Art Contemporani de Girona, que se'n fa a mi, l'any 2011, i se'n fa aquest encàrrec en el marc de reconsideració d'un espai expositiu que havia de conviure amb una oficina de turisme en el centre de la ciutat. L'Ajuntament va demanar al Centre d'Art Contemporani que canviés la línia expositiva perquè pogués estar més vinculada al punt d'informació, atorgant un valor turístic a les propostes del BOLIT Centre d'Art Contemporani. En suma, el que l'Ajuntament pretenia era que el turista, acabat d'arribar, una vegada adquirida tota la informació pràctica, pogués descobrir la ciutat des d'una altra òptica. Aquest encàrrec tan desconcertant, a la fi, ha provocat una reflexió sobre la ciutat diferent del que hagués generat una proposta més oberta i sense aquesta acotació que és el valor turístic. A la fi, doncs, el BOLIT va proposar obrir Anvers Girona, jugant amb l'anvers i el revers. Un programa en format evolutiu i en procés que combina cultura i turisme, art i educació, oci i coneixement, i que té com a nucli de reflexions i operacions la ciutat de Girona. Així és com ho va descriure la directora del Centre d'Art Contemporani en aquell moment. Aquest encàrrec fa que un es plantegi què és la ciutat, què té valor turístic, i interpretar què és art per una persona que des de l'entitat política local considera que té el valor per estar en aquell espai expositiu, no? O sigui, tota aquesta recerca ve d'un desconcert. Llavors, finalment es va fer aquest projecte expositiu, i aquest projecte expositiu el que intentava era fer una cartografia intangible, una cartografia des de l'experiència estètica i allunyant-nos precisament del que ofereix l'oficina de turisme, que és la monumentalitat i que ofereix el patrimoni, no? Llavors el que es va intentar fer va ser una experiència cultural des de la intangibilitat, no? Llavors, un dels exercicis, perquè van haver-n'hi diversos, que es van fer va ser aquesta cartografia subjectiva. Es van fer uns mapes efímers. Es va agafar el mapa de Girona i se li van treure els carrers, els monuments, se li va treure tot, i els punts d'interès d'aquesta ciutat, que són els que veieu aquí, eren les accions a l'espai públic realitzades per col·lectius informals. Des de del complet anonimat fins a immersos dintre d'una de convocatòria més formal o que rebés subvencions públiques, etc. El que s'intentava amb aquest projecte era mostrar l'art legítim, per dir-ho així, no? Això és el posicionament ideològic de la comissària, que en aquest cas sóc jo. Llavors, clar, tanmateix, el que s'estava era intentant dotar a tota aquesta part de l'acció un valor patrimonial. S'estava patrimonialitzant l'art efímer, l'art informal, els col·lectius informals, etc. Aquest exercici, que a més anava acompanyat d'una sèrie de propostes participatives, que convidaven a tothom que anés a l'exposició a generar el seu propi mapa, a resseguir la pròpia quotidianitat, perquè tot estava fet des d'una perspectiva situacionista de la, bueno, doncs de la deriva creativa. Doncs el que s'intentava era agafar la informalitat i l'activitat informal i l'horitzontalitat i la cocreació i tota aquesta nomenclatura i portar-la a l'entitat pública i portar-la i a la fi que se n'apropiés a l'entitat pública. Aquest és el punt de partida. A partir d'aquí, aquesta reflexió i aquest intent de crear una ciutat per ser mostrada fa que plantegi fer una tesi exploratòria, no fer una tesi d'investigació. Jo, més que investigar, estic intentant explorar la ciutat. Estic intentant explorar la ciutat, les pràctiques culturals i les pràctiques artístiques d'aquesta ciutat i la relació que tenen amb les polítiques culturals de la ciutat. Quan arribo a les polítiques culturals, que són a fi els clients d'aquesta proposta, descobreixo que en realitat fan servir el mateix discurs o els mateixos conceptes que les pràctiques culturals informals. Tots aquests estic veient que són conceptes que no responen res més que a les tendències de la globalització cultural que a la fi ens estan generant una nova hegemonia des d'una perspectiva més allunyada, però estem vivint en una nova hegemonia en la que s'intenta agafar tot el que és l'acció ciutadana i el que arribi a ser partícip d'aquesta nova identitat global. No? La investigació que jo estic fent, que el que intenta és fer un mapa, una miqueta, del que és i ha estat la globalització des de prop, d'una manera molt general, arribar a la ciutat, la relació de la ciutat amb la globalització, com les polítiques culturals absorbeixen una sèrie d'ítems de la globalització per la por que té la pròpia ciutat i el propi consistori de perdre aquest tren i de perdre aquesta sortida de la aquesta sensació que hi ha de que una ciutat, si no entra en el joc global, perd un tren, deixa de ser ciutat, no hi ha una altra solució, hem de ser globals, no hi ha més remei. Aquest és el discurs, no?, que fa qualsevol alcalde quan inaugura qualsevol exposició. No tenim més remei que adoptar les noves tecnologies. No tenim més remei, o no? No? I és una manera d'intentar posar en dubte tot aquest, tota aquesta fascinació que ha contaminat les polítiques culturals, no? Llavors, el meu plantejament teòric és determinar si els conceptes abstractes aquests connecten amb la realitat viscuda. És a dir, si el que estic fent és portar explorar la praxis, explorar la teoria en acció, explorar fins a quin punt, si bé la cultura hauria de ser una eina d'emancipació dels ciutadans i les polítiques culturals s'haurien de dedicar a portar aquestes eines en el ciutadà o en el no ciutadà, però algú que estigués en l'espai públic, en comptes de fer això, el que estan fent és generar una nova hegemonia, no? Una nova ideologia, i una ideologia que un cop ha caigut el mur de Berlín, un cop s'ha neoliberalitzat tot, doncs no, bueno, s'ha de intentar implantar. Llavors, també un altre focus d'atenció de la meva tesi és aquesta estranya unanimitat. O sigui, el meu treball es fa des d'una perspectiva dels estudis culturals, és a dir, faig una anàlisi dels diferents elements que conformen aquesta pràctica cultural, és a dir, analitzo els plans estratègics, faig anàlisi de text de tota la literatura administrativa i política, però també faig un treball de camp així més de tipus etnogràfic, i estic fent unes enquestes en els públics de les activitats culturals de la ciutat, estic fent entrevistes en els actors culturals, i la sensació que hi ha en l'aire és que hi ha una estranya unanimitat, no? El Manuel Delgado, que és una persona que em sembla un referent, sempre es pregunta per què és tan inqüestionable, no? O sigui, quan tu parles de cultura, aquesta estranya unanimitat, però és que aquí aquest projecte cultural que s'està fent és perfecte, però tu què vols, què m'estàs dient? Estàs en contra de la cultura? I clar, això és anatema, no? Això no pots dir-ho. Llavors, aquesta estranya unanimitat a favor de la cultura participativa, a favor de l'horitzontalitat, de la cocreació, dels pressupostos participats, etc., és el que em porta a mi a iniciar una investigació en aquest sentit, no? I més o menys la hipòtesi van en aquesta línia, i el que intento dir és una miqueta que les pràctiques culturals gironines en aquest cas estan molt integrades en el nou context cultural sorgit de la globalització informal, tot i que estan fora de la globalització econòmica. Les polítiques culturals estan essencialment enfocades a contribuir a que Girona formi part del context econòmic del joc global i fa servir algunes eines que efectivament formen part d'aquest món, però des d'un ús parcial, perquè la tesi final és que en realitat ni uns estan tan globalitzats ni els altres estan tan poc globalitzats, i que en realitat no hi ha punts de trobada, no? I que el ciutadà no sap massa bé per on van les polítiques culturals, i les polítiques culturals no saben què està fent l'agent cultural. Aquest mètode d'investigació que estic intentant desenvolupar, perquè estic intentant crear un mètode d'investigació, em centro en les ciutats mitjanes. No estic parlant de Barcelona, no estic parlant de Madrid, estic parlant de Girona, de Segòvia, estic parlant de llocs petits que penso que estan una miqueta fora de quan un agafa la Saskia Sassen o quan un agafa algun altre investigador de la globalització, no? Quan s'investiga la globalització sempre s'està estudiant les megaciutats. I jo el que estic intentant és esbrinar com funciona en aquestes ciutats petites com és Girona o com pot ser Segovia o la Corunya. Gràcies.
Bé, abans de continuar, la Flora ens mostrarà un vídeo sobre l'aula d'escriptura sí. I ens parlarà d'algunes cosites més. No, dues minuts només.
Bueno, ara és que he aprofitat i ara passo a la meva vessant professional. Tota aquesta investigació jo l'estic fent perquè treballo a l'entitat pública i com que sóc una entusiasta del servei públic, us vull passar un vídeo per explicar-vos l'aula d'escriptura. L'aula d'escriptura és un projecte que es fa des de la universitat i conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, que és on treballo jo, fins que publiqui la tesi. Però penso que és un projecte que la gent que estem fent la tesi pot ser interessant perquè ensenya algunes eines per aprendre a escriure, que a la fi considero que és molt important. Llavors, aprofito la vinentesa per presentar-vos aquest projecte en el que estem ficats.
L'aula d'escriptura és una escola d'escriptura de l'Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la Universitat de Girona, que el que pretén és, al llarg d'un itinerari formatiu de dos cursos, ensenyar a llegir i escriure bé els alumnes que s'hi inscriuen. La idea és que l'alumne aprengui expressió escrita, acompanyant aquesta formació d'una lectura atenta de les grans obres de la literatura universal i, per tant, doncs, per aquesta escola, llegir i escriure van de la mà. S'inicia l'alumne en un mòdul genèric d'expressió escrita igual per tothom per aprendre aquest domini bàsic de la llengua i després cada alumne pot escollir si vol fer prosa, poesia o guió teatral i audiovisual.
Jo em vaig apuntar a l'aula d'escriptura amb la idea de dotar d'una base teòrica allò que fins llavors era purament un exercici d'intuïció. A l'aula d'escriptura s'hi han apuntat des d'estudiants universitaris que d'aquesta manera obtenen crèdits per a la carrera que estan cursant, fins a professionals com jo mateix, gent amb inquietuds literàries, jubilats...
El curs l'imparteixen molts professors de la universitat o gent que està acostumada a impartir aquesta mena de matèria, gent que ja té ja fa una miqueta de carrera en el món de l'escriptura, ja sigui en novel·la, poesia, en dramaturgs també, vull dir, gent que en sap, que realment en sap.
Des del moment que soc professor de l'escriptura és que penso que sí, que escriure es pot ensenyar i es pot aprendre, perquè escriure té una part d'art i una part d'ofici. La part d'ofici és evident que es pot ensenyar i es pot aprendre, i la part d'art com a mínim pots deixar una mica l'espai perquè aquesta creativitat flueixi, perquè aquesta creativitat sorgeixi. Venen també tot de professionals de l'escriptura en els quals doncs, poden compartir una mica com ho fan per escriure. I en el qual doncs, és molt després el format de diàleg, el format de conversa, i a més una conversa no oberta al públic en general, sinó només per la gent de l'aula d'escriptura.
El llenguatge som nosaltres, no sé, és la nostra manera d'expressar-nos. I per tant, com més bé ens expressem, en fi, ens és més fàcil relacionar-nos, i si ens és més fàcil relacionar-nos, ens és més fàcil tot. Podeu dir llenguatge escrit o llenguatge oral, jo crec que tots dos. És a dir, el llenguatge és el que és important. I per tant, si una aula d'escriptura permet millorar el llenguatge, gestionar-lo d'alguna manera, jo crec que això és fonamental.
Bé, jo recomanaria l'aula d'escriptura a qualsevol que tingués la més mínima inquietud per posar-se davant d'un paper i escriure el que sigui, qualsevol cosa.
També volia compartir això amb vosaltres perquè penso que és la idea de la tesi, que aquestes haurien de ser on haurien d'estar volcats els esforços de les polítiques culturals de ciutats petites. Gràcies.
Molt bé. Val, continuem. Finalitza les intervencions Giuseppe Santangelo. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Bolonia. Tiene un máster de posgrado en teoría de la comunicación por la misma universidad, máster en formación del profesorado. Es miembro del grupo de estudios humanísticos sobre ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde está realizando la tesis doctoral, y es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica de Madrid. El título de su ponencia, Sujeto y Totalidad en la Crisis Contemporánea, Lineamientos de Democracia Futura dentro de la Sociedad Presente.
A todos. Bueno, por razón de fluidez de idioma voy a leer mi intervención. Y después de licenciarme, como me presentó la compañera, en la Universidad de los Estudios de Bolonia con una tesis del título La industria cultural en Teodoro Adorno, la sociedad totalmente administrada, me voy a matricular a la UAB para hacer el doctorado en filosofía. Ahora voy a hablar de mi proyecto de tesis, el título lo conocéis. En esta investigación se sitúa dentro del área de la filosofía moral y política del Departamento de Filosofía de la UAB, y he elegido este tema para seguir desarrollando los estudios llevados a cabo con mi tesis de licenciatura y para poder profundizar una lectura de la crisis contemporánea a través de los estudios de teoría crítica que hoy, en la fase histórica que estamos viviendo, resultan ser muy actuales. La propuesta del presente proyecto de investigación es un estudio del sujeto pensado como índice de la crisis del modelo socioeconómico dominante. Partiendo de los estudios llevados a cabo por Adorno, Horkheimer y Marcuse en el campo de la filosofía social, gracias a las contribuciones teóricas del área de la psicanálisis y al debate de los filósofos contemporáneos sobre la modernidad, se quiere alcanzar una actualización crítica del problema de la relación del sujeto con la totalidad. Haré una pequeña premisa respecto a estos últimos dos términos. La atención por la subjetividad es un rasgo fundamental que, diferentemente del marxismo clásico, caracteriza el marxismo occidental, lugar filosófico en que se sitúa también la Escuela de Frankfurt, junto a filósofos como Gramsci y Lukács. Mientras la noción de totalidad, que es una categoría filosófica derivada por la dialéctica de Hegel, por un lado tiene la función diagnóstica y metodológica de hacernos subir a través del estudio del particular, del sujeto, que resulta siempre mediado por la totalidad, hacia el plan general, es decir, desde el particular al universal, ¿no? Por otro lado, toda la categoría de totalidad ha sido recuperado por la Escuela de Frankfurt para denunciar la lógica totalitaria de un sistema económico-social que a través del valor de cambio susume el no idéntico, el sujeto, dentro la falsa identidad de particular y universal. La relación de identidad entre totalidad y subjetividad, como explica Adorno, es falsa porque no puede existir ninguna identidad verdadera entre universal y particular, de sistema y sujeto, de realidad y razón, dentro de un sistema irracionalmente basado sobre la forma antagónica del proceso social de producción, sobre el conflicto de capital y trabajo y del dominio del hombre sobre el hombre. En las democracias de los países desarrollados, la difícil sostenibilidad y gobernabilidad de la crisis socioeconómica hoy va junta a la progresiva erosión de los derechos logrados anteriormente. A través de la metodología de recerca propias de la filosofía social y de las contribuciones teóricas de algunos de los principales exponentes del psicanálisis, se quieren poner en relevancia las ideologías y los mecanismos de defensa asumidos por el sujeto frente al recrudecimiento de las contradicciones socioeconómicas producidas por el modo de producción capitalista. Uno de los asuntos de esta primera parte de trabajo, que investiga la relación entre sujeto y totalidad en la crisis contemporánea, parte del concepto de que más graves e ingobernables se hacen las contradicciones socioeconómicas que el sistema capitalístico produce, más se restringen las libertades políticas. Esto es un asunto fundamental de, esta primera parte de trabajo. Para hacer un ejemplo, pensamos a la huelga general del marzo del 2012, donde en España, en Cataluña, ha habido una suspensión del derecho constitucional de los trabajadores a manifestar cuando los Mossos de Escuadra, para defender la reforma laboral recién hecha y desperder los manifestantes, le iban disparando con balas de goma. Proyectiles de 90 gramos que iban disparados a una velocidad de 700 kilómetros horarios, y son 30 los que han perdido un ojo en España desde el 1990, 7 solo en Cataluña entre 2009 y 2012. Frente a la erosión de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos, de los derechos laborales de los trabajadores, dentro de la totalidad dominante entendida como sistema económico que busca de subsumirse el sujeto, frente a esta erosión, de las libertades políticas y civiles, hay una tendencia a gobernar la sociedad y los sujetos con el miedo, con la violencia y la manipulación propagandística del terror. Mientras por parte del sujeto hay como respuesta una tendencia bastante difusa a identificarse con el agresor. Según la teoría de Anna Freud, hija de Sigmund, el yo, para no reconocer en la totalidad la causa de su sufrimiento y de su misma condición, lo que la constituye como tal, elige como un mecanismo de defensa el de identificarse con el agresor, o sea, con la totalidad misma. Así podemos explicar, después de Auschwitz, la vuelta de la propaganda y de la ideología del racismo en el contexto actual en que se fomenta la guerra entre pobres, frente a la barbarie representada, por ejemplo, por la tragedia de los migrantes que se mueren en un mar que se torna campo de concentración, escapando de aquellos países del tercer mundo que fueron colonizados y aún siguen explotados por los mismos países que hoy le cierran sus fronteras. Vengo de una isla llamada Sicilia, que hoy es la primera frontera del Mediterráneo para la entrada de los migrantes en Europa, y el racismo propagandístico de la Lega Nord ha llegado hasta ahí. Fuerza política, la Lega Nord es una fuerza política xenófoba que, a causa de este problema, puede seriamente ganar las próximas elecciones en Italia después del triunfo de la extrema derecha de francesa de Marine Le Pen. En este contexto, el interés por la subjetividad como campo de investigación se explica porque, desde el punto de vista metodológico, el sujeto constituye el macrocosmo de la sociedad, el punto de mediación a partir del cual se hace posible medir las contradicciones fundamentales de la totalidad dominante, tanto en la interiorización y parálisis del sujeto, cuanto en su capacidad de reacción. Por esto, el presente proyecto de investigación se propone de trazar una filosofía crítica de la historia, que, sin perder de vista la mediación metodológica y práctica producida por la subjetividad, dialogando con Marx, Hegel, Spinoza, sepa también preguntarse sobre los modelos de fraternidad, igualdad y democracia posibles a partir de algunos de los lineamientos de la sociedad actual. Y ahora voy a entrar a la segunda parte del proyecto. Decimos que la expansión global de los modelos de consumo y la difusión de los productos culturales estandarizados por la industria del entretenimiento, el tiempo de vida escandido como tiempo de trabajo por los medios tecnológicos de comunicación, esta es una de las primeras teorizaciones de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Esta inversión entre tiempo de trabajo y tiempo de vida que ha influenciado mucho los años 70, los movimientos, porque teoriza efectivamente la inversión entre producción y consumo, ¿no? En el sentido que cuando consumimos vamos a producir, cuando producimos vamos a consumar. En ese sentido, el consumidor está explotado también en el momento de la reproducción de la vida, ¿no? De la vida social. Entonces, Estos tratos, como la espasmódica búsqueda del hedonismo en los rasgos comportamentales del sujeto, la posibilidad de fruición de las libertades sociales y civiles solo dentro de los lugares y los espacios relegados al consumo, son algunas de las características que definen las tendencias del proceso de desarrollo empezado con la época de la sociedad tardo-capitalística y acabado hoy con la fase histórica del capitalismo global. Como denunciaban attraverso sus estudios Adorno y Horkheimer, este proceso ha puesto en discusión la sobrevivencia del pensamiento crítico. Nos preguntamos si dentro de la única lógica de reproducción socioeconómica para el sujeto sería todavía posible interrogarse sobre las posibilidades de cambio del modelo impuesto por la totalidad dominante. Nos preguntamos también si los mismos rasgos de alienación y explotación del sujeto, como decía antes, por ejemplo, la espasmódica búsqueda del hedonismo, la posibilidad de fruición de las libertades sociales, pueden prefigurar estos rasgos de alienación, si puedan prefigurar, como pensaba Adorno, la utopía de una sociedad liberada por los ritmos pervasivos de la producción. Esto es un elemento crítico, dialéctico, muy interesante, esto de la alienación positiva, que puede dar la vuelta, ¿no?, en una sociedad que oprime el sujeto que se aliena, que pero se aliena porque reacciona, ¿no?, a la forma alienada de la producción y pervasiva, que está también dentro del consumo, no solo dentro del trabajo. Por último, nos preguntamos si esta capacidad de liberación no sea presente dentro de la sociedad actual en el nivel de desarrollo ya alcanzado por las fuerzas productivas. En respuesta a estas preguntas, voy a plantear mi hipótesis de investigación, que espero sean afirmativas, respecto al potencial de democracia posible a partir de algunos lineamientos presentes dentro de la sociedad actual. Por ejemplo, se trata de entender si los nuevos medios tecnológicos de comunicación y de información pueden permitir el desarrollo de un pensamiento crítico y la construcción de una democracia participativa dentro de un verdadero cambio socioeconómico. Entender cómo los sujetos sociales puedan librarse políticamente por la lógica del valor de cambio que los asume, propia de un sistema que reproduce la libertad de la vida social únicamente como simple apéndice del consumo, del modelo consumista, y que relega los mismos medios sociales y tecnológicos de información a la producción del marketing y de los intereses capitalísticos que los dirigen. Respecto a la última pregunta, la capacidad de liberación presente dentro de la sociedad actual, la hipótesis fundamental que me planteo en esta segunda parte de investigación, de acuerdo con la crítica de la economía política de Karl Marx, es que las relaciones capitalísticas de producción han llegado a un punto límite de crisis que hacen siempre menos posible gobernar democráticamente las contradicciones socioeconómicas que el sistema mismo produce. Una de las más graves de estas contradicciones, por ejemplo, es la caída de la rentabilidad, es decir, que dentro de la forma antagónica de las relaciones de producción, dada por el conflicto entre capital y trabajo, el desarrollo de la tecnología permite sacar siempre menos plusvalía desde la mano de obra. Y para producir un bien o un servicio se necesita siempre menos tiempo de trabajo. Así que con la inversión en tecnología y con la competencia que va a eliminar las pequeñas empresas, el trabajador se torna siempre más superfluo dentro del proceso productivo. Esta es una de las causas fundamentales del por qué se produce la deslocalización de las empresas en otros países, por ejemplo. Ahí donde la mano de obra está explotada por un costo mucho menor, del porqué se produce el creciente empobrecimiento y el desempleo, la proletarización de la clase media, la antedicha progresiva erosión de los derechos laborales logrados anteriormente y el consecuente gobierno totalitario de la crisis en los países a capitalismo avanzado. Fuera de estos, invece, tenemos la guerra permanente contra los países menos desarrollados como recurso para ganar y explotar nuevos mercados. Es claro que el escenario es el de una sociedad extremadamente totalitaria que pero presenta lineamientos de democracia que dentro sí misma, que he explicado a un nivel de economía política, de crítica de la economía política. Así que para individuar los lineamientos de democracia, se trata de superar las actuales relaciones de producción que están siempre más obsoletas respecto al nivel de desarrollo ya alcanzado por las fuerzas productivas. En un sentido tecnocrático, subjetivo, es decir, objetivo y no subjetivo, de análisis crítica de la economía política, el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, gracias a la tecnología, tecnología que recordamos es siempre un producto del trabajo y nunca del capital, nunca. Este desarrollo podría ya permitir una reorganización de la sociedad y transformar materialmente y fisiológicamente el reino de la producción social y del trabajo en la producción de un mundo pacificado que elimina la hambre, la brutalidad de la explotación y de la competencia como factor fisiológico. Pero fuera del asunto teórico crítico que lo hace posible, esta posibilidad interna tiene siempre que pasar por la determinación del factor subjetivo, por la mediación de la subjetividad, tanto a nivel metodológico, fiel al asunto de la presente investigación, cuanto a nivel político. Dentro de esta relación dialéctica, donde la posición del sujeto es central, está central, el modo de producción capitalística no puede parar al infinito las fuerzas productivas que representan el verdadero motor del desarrollo social, que potencialmente son actos de fuerzas productivas que potencialmente son ya aptas ya a superarlo internamente. Entonces, la hipótesis final de mi investigación es que ahora que las relaciones de producción y el ciclo de valorización capitalista han llegado a un punto límite de crisis respecto a sus contradicciones estructurales y al nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, la socialización de los medios de producción como lineamiento de democracia futura dentro de la sociedad presente puede ser puesta tanto como cuestión tecnocrática cuanto como cuestión política, como posibilidad de alcanzarla subjetivamente. Para acabar, os dejo con una célebre frase de Ernest Bloch, un filósofo que pensaba la esperanza utópica como posibilidad interna y por eso concreta. Esta frase suena como crítica al sistema de democracia actual, sistema político de democracia actual, pero también como una fuerte crítica al socialismo. No hay socialismo sin democracia, no hay democracia sin socialismo. Gracias.
Gracias, Michael.